Són les 9 i 6 minuts. Bon dia, a aquesta hora engeguem motors del Penedès en xarxa d'aquest dijous 22 d'abril de 2021, vigília de Sant Jordi. Al llarg de tota la setmana s'està notant la proximitat d'aquesta diada. Estem parlant i força de llibres, de flors, i demà més amb l'especial que ens permetrà sortir al carrer i acostar-vos a través de les zones a aquest ambient de Sant Jordi. I tots en tenim moltes ganes, després que l'any passat no hi hagués Sant Jordi i hi hagués l'opció del juliol. Nosaltres avui entomem aquest matí gris, fosc, amb moltes ganes, mireu, amb totes aquestes propostes que l'il·luminaran de ple. Comencem d'aquí uns minuts amb l'agenda cultural. Una agenda cultural on planarà i molt Sant Jordi i totes les activitats que hi ha organitzades arreu al voltant d'aquest 23 d'abril. Emissora a emissora, us explicarem les activitats de tots els municipis. A 9:45, primera cita amb l'actualitat en clau Alt i Baix Penedès. I a 9:45, economia i empresa, avui amb Agustín Serrano de l'empresa Finergia, experts en gestió financera basada en plataforma El Núvol. A l'actualitat, com que som a les portes de Sant Jordi, us presentem un parell de novetats editorials d'autors vilafranquins. D'una banda, conversarem amb el musicòleg i filòsof Joan Cuscó, que publica l'Alè de Dionís, i de l'altra hem reunit també el tàndem format per l'escriptora Quima Ricard i la il·lustradora Antònia Bonell, que tenen nou conte plegades. Es titula El Pati. Tot parlant de llibres, d'aquestes dues novetats editorials, arribarem a 10:45 a les notícies en clau Alt i Baix Penedès. I a continuació, el Cuida't, la terapeuta holística Roser Ferrer, avui ens fa una proposta molt original: acostar-nos a la llegenda de Sant Jordi amb una mirada introspectiva per conèixer com ens pot ajudar a fer aquest enfoc des de l'interior de cadascú i analitzant també els arquetips d'aquesta llegenda. A les 11 tindrem dues primeres espases, com són el xef i propietari del Vell Papiol de Calafell, David Bernet, i el sommelier de Cal Feró de Sant Sadurní, Xavi Roig, a la secció de gastronomia. A 11:45 us servim el tercer flash informatiu d'aquest matí amb notícies en clau Penedès. I a continuació, a partir de 11:45 tocats, sona la música al Penedès en xarxa, com cada dijous i com ens agrada fer un cop al mes, us acostem totes les novetats d'aquests últims dies. A banda dels tres flaixos en els quals us apostem l'actualitat de casa del Penedès, aleshores en punt complementem amb la resta de notícies, anem més enllà de la nostra frontera. Són els butlletins que arriben puntualment a les 9, a les 10, a les 11 i a les 12. Així anirà aquest dijous 22 d'abril, vigília de Sant Jordi. Som-hi!
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Comencem l'agenda cultural d'aquest dijous, que us permetrà conèixer tota l'activitat que hi ha als diferents pobles i ciutats de l'Alt i el Baix Penedès. Una agenda que ve molt marcada per la Diada de Sant Jordi i que comencem a Olèrdola, Canal 20. Raimon de Cara, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Així és, una agenda ben plena de Sant Jordi, de llibres i de roses, amb algunes activitats que també poden treure al cap, com per exemple, us fem un apunt d'una proposta que avui mateix convoca l'Ajuntament d'Olèrdola aquest dijous, una reunió oberta a la participació veïnal per donar informació sobre la modificació del projecte de remodelació de la Rambla Pau Casals. S'ha convocat aquesta reunió a 8:15 del vespre. I sobre aquestes activitats que comentàvem de Sant Jordi, aquest mateix divendres la Comissió de Festes organitza conjuntament amb l'Ateneu una crida per tal de guarnir façanes i balcons per Sant Jordi compartint les fotos a les xarxes socials. La Comissió també organitza aquest mateix divendres, demà, una lectura en veu alta, a les 6 al local 9, una lectura que es farà en tres categories, infantil, juvenil i adult, perquè tothom que ho desitgi pugui participar sense cap excepció. I davant del local, una hora abans a les 5, el mateix dia de Sant Jordi, demà, la Comissió convoca una activitat de pintaguixos al terra de la Rambla Pau Casals. Cada nen i nena disposarà d'un quadrant pintat al terra i d'uns guixos per tal que pugui fer un dibuix lliure. Cal inscripció prèvia, tant en aquesta activitat com en la prèvia de la lectura en veu alta, la posterior volíem dir, a l'adreça de correu electrònic comissio@festesdemoja.cat. I en el marc de la Diada de Sant Jordi s'han organitzat a Sant Cugat Sesgarrigues diferents activitats. Divendres es pot comprar roses i punts de llibre a la plaça de l'Església de 10 a 4, a la parada que fa l'escola. Els nens i nenes de segon de l'escola representen la llegenda de Sant Jordi a la plaça de l'Església i dissabte, a la sala de lectura Antoni Margarit, es pot gaudir d'un acte literari en el marc de les activitats de la Diada de Sant Jordi. Serà un homenatge al poeta Joan Margarit a partir de les 6 de la tarda. I diumenge a les 12 hi haurà contacontes il·lustrat a càrrec de Nenén Jiménez i a les 6 projecció de cinema amb la pel·lícula Dios mío, pero qué te hemos hecho. Dissabte a les 6 de la tarda a la Societat Cultural La Munienca l'espectacle Una carrerada de contes amb la llegenda de Sant Jordi es podrà seguir a càrrec de la Guilla Teatre amb una exposició sorpresa, s'anuncia. I per aquest divendres, a 8:15 de la tarda, en aquest cas a Torrelles de Foix, a la sala del Casal d'Avis, es fa l'acte de proclamació de guanyadors del concurs de poesia i de relats curts que ha convocat l'Ajuntament. A les Cabanyes, l'AMPA de l'Escola La Cabana organitza una paradeta de llibres per Sant Jordi i des de les 10 del matí a les 7 de la tarda, a la pista del Centre Cultural i Lúdic, i a partir de 8:15 té lloc la 13a edició de la Nit Poètica de Sant Jordi al voltant de les figures de Federico García Lorca i Margarida Xirgo. A més, la Rosa Vendrell presenta els llibres En l'aire a les ales i Algèria sense pors. I saltant de Sant Jordi, fem un parèntesi amb aquestes celebracions, dir-vos que la primera de les rutes guiades pel patrimoni d'Olèrdola que aquest 2021 organitza l'Ajuntament serà una visita guiada pel poble de Moja. Dissabte el punt de trobada serà el celler cooperatiu a les 11. Les passes són limitades i cal inscripció prèvia a oldl.turisme@olèrdola.cat. I dissabte, 4:05 de la tarda, a la plaça Catalunya de Sant Martí es viurà l'entrega de premis del concurs literari i de manualitats amb les lectures dels finalistes del concurs literari. I a 6:15 de la tarda, espectacle familiar amb la llegenda de Sant Jordi a càrrec de la Roda Produccions. Les inscripcions fins avui mateix al correu electrònic vilasa@diva.cat, incloent nom, cognoms i telèfon. I tant dissabte com diumenge es pot descobrir el Siarga en família i amics, amb un paquet de descoberta del camp d'aviació als monjos des de les 10 del matí a les 2 i diumenge a 11:15 i fins a 1 es pot, d'altra banda, fer una visita i un tastet musical al castell de Penyafort amb la col·laboració de l'Escola Municipal de Música Maria Dolors Calvet de Vilafranca. És una activitat gratuïta i oberta a tothom. I acabem tornant a Olèrdola perquè diumenge s'ha programat al pati de l'Escola de Sant Pere Molanta, l'Escola Roser Montaner, l'acte de cloenda de l'exposició Quan la vida entra a l'escola, la tècnica Freinet al Penedès 1934-1937. Oberta a la capella de Vinceum des del passat 11 de desembre i fins aquest diumenge, és una exposició que ens ve a mostrar l'impacte que va tenir el Penedès, la tècnica pedagògica Freinet durant la Segona República. L'acte de diumenge comença a les 12 i compta amb la col·laboració dels grups de teatre L'Arrel de Sant Miquel i El Folre de Sant Pere Molanta, i és que integrants d'aquestes dues formacions teatrals locals recitaran textos que van elaborar alumnes d'aquests dos pobles d'Olèrdola recollits a les revistes Llum de Sant Pere Molanta i Endavant de Plana Rodona.
Seguim amb activitats i propostes a altres municipis de l'Alt Penedès que ens explica l'Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Molt bon dia, doncs seguim sumant propostes culturals a aquesta agenda tan i tan marcada per la Diada de Sant Jordi i arrenquem avui mateix a les 7 de la tarda amb presentació del llibre Terra de Marca de Jordi Romeu al pati de la Biblioteca Joan Sardà i Lloret de Sant Quintí de Mediona. A la mateixa hora tindrem espectacle de cançó i poesia amb el grup Bàrcia en el marc de la celebració de la revetlla de Sant Jordi dels 22 anys de la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní. Per tant, avui a les 7 de la tarda a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia aquest espectacle de cançó i poesia amb el grup Bàrcia. Anem ja demà divendres, dia de Sant Jordi, i durant tot el dia hi haurà parades de llibres i roses a la plaça de l'Ajuntament de Sant Sadurní. A més, a les 6 de la tarda, el Foment Sardanista oferirà un concert de sardanes a la Fassina i a les 8, també a la Fassina, tindrem presentació del llibre Teixint Poesia de Natalia Culet. Això sí, aquestes dues activitats van amb inscripció prèvia a través del web www.santsadurní.cat. A Gelida demà, el grup jove de les escoles Gelida Teatre presentaran la llegenda de Sant Jordi al Parc de les Escoles Velles al matí. També a partir de les 5 de la tarda hi haurà conte gegant, vin a pintar a la plaça de la Vila de Gelida, i a les 7 encara a Gelida tindrem l'entrega de premis La Passera i el Premi Plat de Santa Llúcia també a la plaça de la Vila. Ja a Mediona, demà tindrem la presentació del llibre de Sant Jordi 2021 a l'Espai Col·labi a partir de les 6 de la tarda, una presentació a càrrec de Bildi, a banda també, òbviament, de paradetes de roses i llibres durant tot el dia davant dels propis establiments. Seguim dissabte a Sant Sadurní amb l'Hora del Conte titulat Un regal de contes a càrrec de la narradora Mònica Torra a partir de les 11 del matí a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní. Ja a les 12 dissabte al pati de la Biblioteca Joan Sardà i Lloret de Sant Quintí també tindrem Hora del Conte i taller, en aquest cas titulat Fes la teva rosa de Sant Jordi. També dissabte a les 12 tindrem també Hora del Conte, en aquest cas titulat El tresor del bagul del pirata, i serà al Parc de les Escoles Velles de Gelida. A 6:45 de la tarda, al pati de la Biblioteca Joan Sardà i Lloret de Sant Quintí, dissabte tindrem concert de Cris Juanico presentant el seu últim treball titulat Sàlpuls. I a la plaça dels Països Catalans de Mediona, durant tot el matí de dissabte, hi haurà moltíssimes activitats per celebrar el Sant Jordi. Destaquem, a banda de presentacions de llibres, que com podeu veure n'hi ha moltíssimes durant aquest cap de setmana, a Olesa tindrem la presentació de La Bèstia de Foc, això serà a partir de 8:45 del vespre a la plaça de la Vila. I acabarem setmana diumenge a Sant Sadurní amb l'entrega dels premis dels Jocs Florals que organitza l'Ateneu Agrícola i la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní. Això serà a partir de les 12 del migdia. I la proposta destacada del cap de setmana, que de fet demà us ampliarem, és Sant Jordi als cellers, i és que 26 cellers elaboradors de cava obren les seves portes al llarg de tot el cap de setmana a 31 escriptors de renom que presentaran els seus llibres. Els actes aniran acompanyats, òbviament, amb tastos de cava, visites als cellers, també música en directe, activitats infantils i aperitius. A més, seran a l'aire lliure i, com no podia ser d'una altra manera, respectaran totes les mesures sanitàries Covid-19. Si voleu més informació sobre aquesta proposta de Sant Jordi als cellers, només heu de consultar el web www.santjordialcellers.com.
Tornarem a la capital de l'Alt Penedès per acabar d'explicar l'activitat d'aquesta comarca, però ara anem al Baix Penedès, a Domenys Ràdios. Ens ho resumeix la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'actualitat a llegir, ja que el diumenge, dia 25, a les 11 del matí a la plaça de la Torre, es farà l'esmorzar de primavera. A més, com a alternativa als Tres Tons, es podrà descobrir l'encant de l'entorn fent una passejada cap al Pèlag Gran. Se sortirà a 8:45 del matí des de la plaça de Torre de Llegir i es farà gana per l'esmorzar que ha preparat la Junta i que estaran esperant a la tornada. Anem a la Bisbal del Penedès, ja que avui a les 6 de la tarda a la biblioteca es farà l'activitat infantil El Drac Devorador de Pizzas, un conte humorístic de Sant Jordi. Pel que fa al dia 23, demà, a 6:45 de la tarda, a la pista de plaça Pau Casals es farà l'entrega de premis del 13è concurs literari i a continuació es farà el concert de vaneres a càrrec del grup Les Anxovetes. Dissabte, però a les 7 de la tarda, al Centre Municipal de Cultura, dins del cicle Gaudí, es podrà gaudir de la pel·lícula Sentimental. Anem a Llorenç del Penedès. Aquest diumenge a 1:15, als Jardins d'Oriol Martorell es farà la presentació de la novel·la Al setembre i la nit de Maica Rafecas. A les 6 de la tarda, però a la comprativa, la sala de cinema dins del cicle Gaudí, la pel·lícula Sentimental, de Cesc Gall. I a les 7 de la tarda, però al centre, es farà la xerrada presentació del llibre amb Roger Pera, actor èxit, La meva lluita per sortir de la droga. La presentació de l'acte anirà a càrrec d'en Jordi Roger. Continuem a Santa Oliva, ja que avui es farà el teatre a la xarxa amb l'obra Sant Jordi arreu del món a càrrec de Teatre Oliva i es podrà veure a través del web www.santaoliva.cat i a les xarxes socials. Demà divendres, a les 7 de la tarda al Monestir, presentació del llibre de Mayor Quiero Ser Yo amb la presència de l'autora Laura Garrido. Pel que fa al dissabte, parada de llibres de segona mà a la plaça Major al matí i a la plaça Europa a la tarda a càrrec del Club de Lectura de Santa Oliva. Lectura de contes breus a la parada de venda de manualitats i altres activitats a càrrec del grup Les Espurnes a la plaça Europa a partir de les 6 de la tarda amb un acte obert a tothom. Ja diumenge, a 10:45 del matí, plantes en femení, ruta guiada per Piuà López, on es farà recol·lecció i explicacions de les propietats de cada planta. La del punt de sortida serà la plaça del Castell. Continuem al Vendrell, ja que des de la Regidoria de Promoció Econòmica han informat que les parades de roses i llibres es podran gaudir al Vendrell tant demà, dia 23, com el dissabte per evitar al màxim les aglomeracions de públic. Això sí, seguint les normes del Procicat, i enguany només podran vendre llibres i roses als professionals d'aquests sectors. No obstant això, demà divendres al carrer Doctor Robert acollirà també el racó de l'art i les paradetes d'artesans i la plaça Nova, parades d'entitats que vulguin aprofitar la diada per fer difusió de les seves activitats. Pel que fa a dissabte, la Rambla acollirà també el mercat de brocanters i parades solidàries. Demà divendres, concert Guardafuegos, lo que tenga que ser, al Teatre Àngel Guimerà a les 8 de la tarda. Pel que fa a dissabte, mercat setmanal de Comarruga, a l'Avinguda Parlament de Catalunya i carrer Terra Alta, en horari de 9 del matí a 3 de la tarda. També dissabte, gimnàstica a la platja, tonificació i pilates. Serà a la platja de Comarruga a les 10 i a 11:45 amb el preu d'un euro. També dissabte, ruta de Comarruga, un viatge en el temps, que se sortirà de l'oficina de turisme a les 7 de la tarda. El preu és de 5 euros i per menors de 12 anys, gratuïta. Ja dissabte també, concert Andrea Motis i Randy Greer a Swinging Story, a l'Auditori Pau Casals a les 8 de la tarda i el preu és de 20 euros o 15 euros amb descompte. Ja el diumenge, concert Tradició i Poesia a l'Auditori del Tívoli. Serà a les 12 del matí, el preu és gratuït i organitza el Cor Songura. Les places són limitades i cal fer inscripció prèvia. Marxem cap a Calafell, ja que avui es farà a les 6 de la tarda a les biblioteques de Calafell el lliurament dels diplomes i obsequi als superlectors 2020. Tot seguit hi haurà contacontes especial nadons, aquell qui no corre neda, amb Patricia McGill. Divendres, a tot el dia, parada de novetats literàries a les dues biblioteques. A 2:15, veredicte del 28è concurs de cartes d'amor, com és costum es donarà a conèixer a través de l'emissora municipal de Calafell Ràdio. A les 6 de la tarda, taller de manualitats reciclades a la Biblioteca Ventura Gassol. Dissabte, contes per la pau amb la porta de fusta per a infants a partir de 3 anys. També es farà la presentació del llibre Història de Calafell, de Joan Santacana, Josep Pou i Fermí Alari. Anem ja cap a Cunit, on acabarem avui, ja que demà es farà a la Biblioteca Municipal Marta Mata, a 6:45 de la tarda, l'espectacle Viva la vida i la dona i les pintures de Calo, a càrrec de la narradora Marta Escudero. També el dissabte es farà l'Escape Street segona edició. Estarà tot el dia des de les 9 del matí fins les 10 de la nit. També el dissabte, conferència Cunit a través del temps, a les 12 del matí a la Biblioteca Marta Mata, amb la conferència a càrrec del grup d'estudis local del Macio de Cunito. I acabem amb un espectacle de titelles, la llegenda de Sant Jordi, que es durà el dissabte en dues representacions, a les 5 de la tarda i a 7:45. És un espectacle presencial per a la mainada i l'activitat és amb entrada prèvia i gratuïta que es podrà recollir a la Biblioteca Municipal Marta Mata.
I acabarem a Ràdio Vilafranca. Aquesta tarda, a les 7, l'escriptora i poeta vilafranquina Eva Baltasar presentarà la seva última novel·la titulada Boulder en un acte conduït per la professora Carme Ortoll a l'espai Muriel Casals d'Òmnium al Penedès. I demà, diada de Sant Jordi, el geògraf i doctor en ciències ambientals Martí Boada pronunciarà la conferència institucional de Sant Jordi a Vilafranca, a 8:15 a l'Auditori de Vinzeum. El mateix divendres, Vilafranca celebra la Diada amb un seguit d'activitats combinant el tradicional mercat de llibres i roses a la Rambla de Sant Francesc amb altres propostes, com un mercat d'artesania de Sant Jordi de 10:45 a la plaça Constitució, la tradicional parada d'autors i autores del Penedès a la Rambla Sant Francesc de 12:00 a 2:00 i de 6:00 a 8:00, Caçadors de llibres, una nova iniciativa inspirada en el geocaching que consisteix a trobar un seguit de llibres que s'han amagat en diferents racons del centre. Un espectacle itinerant en sessions de matí i de tarda que anirà per les Rambles i diferents carrers del centre a càrrec de la companyia Jam Clown i Humor Gestual i l'habitual ballada de sardanes amb la Cobla Catània que se substitueix per un concert de sardanes i música per a cobla a les 7 al claustre dels Trinitaris. A l'Agrícola, la celebració de la Diada de Sant Jordi es fa demà a partir de 6:15 amb un tast de vins i, seguidament, la presentació del llibre L'alè de Dionís, de Joan Cuscó, amb qui parlarem a les 10 del matí. A les 7 de la tarda es fa un tast de cava i, seguidament, es presenta el poemari Estacions Elementals de Maria Rodríguez, actriu, coach lúdica, poeta i col·laboradora del Penedès en Xarxa. La Biblioteca Torres i Bages proposa a partir de demà una gincana pensada per a infants d'entre 6 a 13 anys i famílies. Es podrà fer fins a finals de juny. Entre tots els participants que hagin encertat les 12 qüestions, se sortejarà un regal i per jugar només és necessari un boli o una connexió a internet. Aquest és l'últim cap de setmana per visitar l'exposició Quan la vida entra a l'escola, la tècnica Freinet al Penedès, a Vinzeum. I dissabte es fa un taller de lino gravat per a infants amb reserva prèvia online. A les 7 de la tarda, al Casal Popular La Garalda es presenta el llibre Història de l'Esquerra Independentista, amb la participació de Carles Vinyes i Laure Vega, coautors del volum. També dissabte a les 8 del vespre, al Fòrum Verger Balaguer tindrà lloc la preestrena de l'espectacle Un mapa del cos, projecte creat pels vilafranquins Miquel Villalba al piano i Mariona Ríos als textos i performance i per la soprano de Calaf Marina Torra, que fa un recorregut introspectiu per les diferents fases del dol. Seguint amb la programació, l'Auditori del Vinzeum, Jazz Club Vilafranca presenta un concert ple d'al·licients. Lucía Fumero proposa Universo Normal, una mirada a la cançó popular d'arreu del món, molt connectada als seus orígens llatins i acompanyada d'una formació de molta categoria. I les Fourchettes canten aquest diumenge al Fòrum Verger Balaguer en el 7è Músic Veu. Aquestes 4 veus femenines oferiran l'espectacle a capella, en el que la veu és l'únic instrument i protagonista amb un repertori que homenatja els grups vocals femenins dels 50 i els 60.
Si hablas de amar a un gran hombre, a lo peor te equivoques.
Amb les Fourchettes i un tastet de No diré que és amor, arribem a 9:45 a les notícies de l'Alt i el Baix Penedès.
Vuelves loca, tantos que enganas, eres tierra y paraíso, no se salte malas, no habléis, no lo acepto, no, no. Por él estás, ¿de qué vas? Míralo. Es un cliché, yo no sé, no es amor. Todo es hermoso en el principio. El corazón se nos salta, la mente grita, ten más juicio, si es que no quieres llorar por nada. Oh, oh, oh.
Bon dia, són 9:45.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Us oferim un breu repàs a l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en Xarxa. Us parla Goretti Martínez.
Tret de sortida als plans d'ocupació de Santa Margarida i els Monjos, que donen feina a 14 persones. El projecte de foment de l'ocupació que l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos ha impulsat amb l'objectiu de reactivar el mercat de treball i l'economia local ha començat a caminar. L'alcaldessa Imma Ferret ha donat aquest dimecres la benvinguda a les 14 persones que treballaran fins al 20 d'octubre dins els plans d'ocupació inclosos en aquest pla de foment de l'ocupació de Santa Margarida i els Monjos. La contractació s'ha fet a persones amb diferents perfils ocupacionals, dos peons forestals i de jardineria, un administratiu adscrit al suport de la digitalització dels comerços del municipi, dos agents cívics, dos peons de brigada municipal, dos conserges recepcionistes, una persona formadora en costura i patronatge i quatre auxiliars de costura. En el marc dels plans d'ocupació, a totes aquestes persones se'ls donarà les eines per tal que en acabar el contracte puguin encarar amb garanties la incorporació al mercat laboral. L'Arbós subvenciona l'adquisició d'equips informàtics a 74 famílies del municipi. Un total de 74 famílies de l'Arbós s'han beneficiat de la iniciativa per subvencionar equips informàtics que l'Ajuntament va posar en marxa el passat novembre. Es tractava d'una subvenció del 50% del cost dels equips fins a un màxim de 150 euros per unitat familiar. A la campanya s'hi podien acollir els estudiants de 5è i 6è de primària, ESO, batxillerat, grau mitjà, grau superior i grau universitari que haguessin adquirit un equip informàtic per estudiar durant el període comprès entre el 13 de març del 2020 i el 28 de febrer del 2021. D'aquesta manera, el consistori volia contribuir a garantir el dret fonamental a l'educació durant la pandèmia del coronavirus. La subvenció era per l'adquisició d'ordinadors de sobretaula, ordinadors portàtils o tauletes per poder dur a terme la formació online, però no telèfon. Fons mòbils. En total, l'Ajuntament ha destinat gairebé 11.000 euros a aquesta subvenció. La nau ha acollit la primera jornada de donació de plasma a Vilafranca, que s'anirà fent periòdicament. Ahir, durant tot el dia, l'Espai Jove La Nau acollia una jornada de donació de plasma. La sala acollia 6 màquines per fer aquestes extraccions que separen el plasma de la sang i al llarg de l'any s'anirà repetint. Marta Hernández, tècnica de promoció del Banc de Sang i Teixits, comentava que aquesta setmana la donació de plasma se sumava a la donació de sang que es farà demà durant la tarda i també dissabte al matí al local de l'Associació de Veïns de les Clotes. Les campanyes de donació de sang s'aniran fent en diferents locals d'associacions de veïns de Vilafranca en els propers mesos. I acabem explicant-vos que l'Ajuntament de Sant Sadurní i Elisava impulsen un projecte de construcció efímera al pati de Can Guineu. Es tracta d'un projecte dissenyat per alumnes del màster en arquitectura efímera i espais temporals de l'Elisava, que proposa una solució temporal que permetrà obrir i condicionar aquest espai per la celebració d'activitats públiques, tot reforçant els vincles socials. El pati de la Casa Pairal de Can Guineu ha estat la ubicació escollida per allotjar durant uns 5 mesos aquesta proposta arquitectònica que està previst que arrenqui a finals de maig. Durant aquest període es programaran diversos actes culturals i propostes lúdiques i socials. Amb aquesta iniciativa, Sant Sadurní acollirà una innovadora proposta que permetrà al municipi aprofitar-se d'una projecció mediàtica i també acadèmica.
Penedès en xarxa.
Passen 7 minuts de 2:15.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Seguim al Penedès en xarxa i ara volem parlar d'economia i del teixit empresarial del Penedès. De la mà de la Federació Empresarial del Gran Penedès, en nom seu, ens acompanya la Núria Morda. Molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia.
Núria, qui t'acompanya avui? Presenta'ns.
Sí, avui ens acompanya l'Agustín Serrano, de l'empresa Finergia. Bon dia, Agustín.
Hola, bon dia, Núria.
Benvingut a Ràdio Vilafranca.
Bon dia, Sílvia. Moltes gràcies.
Com deia, ell és de l'empresa Finergia, que ofereix un servei de direcció financera externa, però una mica allunyada de la tradicional, no? Què és Finergia, Agustín?
Molt bé. Bueno, Finergia és una startup fintech que ofereix el servei, com ben has dit, de direcció financera externalitzada mitjançant el canal online. Sí, un aspecte que és molt important i que es destaca, diguéssim, de Finergia, és que nosaltres no fem reunions presencials. La feina la fem des de les nostres oficines i la fem i la reunió la fem de manera telemàtica.
Això la Covid ho ha portat, el projecte és anterior a la pandèmia, a la Covid?
És anterior a la pandèmia, o sigui, Finergia és una empresa que neix i que porten al seu ADN la forma de treballar a través del canal online o la forma de treballar telemàtica. El per què? Molt senzill. Nosaltres, o sigui, Finergia, la idea de Finergia neix al maig del 2019. En aquell moment, nosaltres el que veiem és que hi ha moltes petites empreses, fins i tot microempreses, que necessiten d'un acompanyament financer, d'un acompanyament de la planificació financera del negoci. No hem d'oblidar que la segona causa de mort prematura de les empreses precisament és el flux de caixa, que vol dir, és la gestió financera. Llavors, com després de molts anys d'experiència en aquest cas per part meva, veiem aquesta necessitat, va ser pel qual nosaltres vam dir, tenim que dirigir-nos a la petita i a la microempresa. I per això hem de tenir una tarifa de preus a ser accessible per ella. I per poder tenir una tarifa de preus, vam arribar a la conclusió que necessitàvem, per una banda, desenvolupar un software que ens automatitzés ben bé el 80% de la tasca administrativa que s'ha de fer en la planificació financera, però també que ens evités un cost que no li aporta res a ningú, que és el cost del desplaçament. Si jo tinc que anar a veure un client, per poc necessito mitja hora per anar, mitja hora per tornar. Al final, encara que ningú ho explica, aquest cost s'ha de repercutir en la tarifa. En canvi, si no el tens, realment pots augmentar la teva capacitat de treball i, per tant, pots fer una tarifa molt més econòmica.
Agustín, quan definies Finergia, començaves dient som una start-up, i tot i que el terme s'utilitza i força als mitjans, potser no tothom sap exactament què vol dir una start-up, què implica.
Molt bé.
I en el vostre cas, fintech.
Exacte.
Exacte. A més a més, aquest adjectiu.
Sí. Molt bé. Us explico. Bé, primer, les startups, en general les startups són considerades startups perquè basen tota la seva activitat, o una gran part de la seva activitat, la basen en la tecnologia. Vale? Què vol dir? Si no tinguessin aquest desenvolupament tecnològic, es trobarien de que no podrien realitzar la seva activitat. I això li passa a Finergia. Nosaltres realment podem oferir el model de negoci que oferim gràcies a que hem desenvolupat un software propi. Llavors, una startup és aquella que desenvolupa un software propi i en el qual es basa la seva tecnologia. Fintech. Vale, fintech és dins de les startups i en diferents especialitats. Llavors, nosaltres estem dins de la branca financera. Llavors, fintech és finances.
Vale.
Tecnologia i finances. Vale? I aquí ve l'origen de fintech.
Abans parlaves, abans d'entrar a la ràdio, i hem estat comentant que tot just vosaltres començàveu 15-17 dies abans de l'estat d'alarma, i de fet comentaves que això us ha fet millorar amb fins i tot 3 i 5 anys vista.
Ens ha permès accelerar el desenvolupament o el creixement, millor dit, de Finergia. Ho comentàvem, penseu que el nostre gran repte, a veure, el projecte de Finergia o el model de Finergia és un model que avui per avui no té competència en tota Espanya. O sigui, hem fet tots els anàlisis de competència i no existeix un model de negoci com el nostre. Per què? Bàsicament per els dos pilars que hem comentat, la tecnologia i el canal online. Llavors, imagineu, nosaltres efectivament l'empresa es va constituir el 28 de febrer, vale? De l'any 2020, el gran repte per nosaltres era convèncer al microempresari, a la petita empresa, que podia tenir un director financer al seu costat, que els acompanyés en el dia a dia, però que no el tindria al seu costat presencialment, sinó que el tindria telemàticament. En aquell moment,
repte complicat.
Clar, en aquell moment era molt complicat. I sabíem que això requeriria de temps. Però de sobte arriba la Covid.
I ho canvia tot.
I ho canvia tot. Llavors, nosaltres ho diem, lamentablement, a nosaltres la Covid ens ha ajudat i ens ha ajudat moltíssim. i ens està ajudant moltíssim. Perquè ara ja no hem de convèncer, posar el cas, tenim clients que són del món de la construcció. El món de la construcció no està habituat a treballar en tecnologia. En canvi, tenim ja clients que venen del món de la... o que la seva activitat està relacionada a la construcció. I ja no es plantegen per què s'ha de fer una reunió telemàtica. Sí. No, ens ha accelerat. Nosaltres calculem entre 3 i 5 anys el creixement de Finergia.
Jo hi veig una altra dificultat afegida, i és que les empreses estan acostumades a delegar, a tenir serveis externalitzats, el gestor, l'advocat, la protecció de dades, però clar, un element tan sensible com el director financer, aquí també haurà costat, no?, malgrat l'ajuda que ha suposat la Covid.
No creguis.
No?
No. A veure, el que és important és diferenciar on es concentra la nostra activitat. Nosaltres anem a cobrir un espai, un buit, que hi ha molt important, i per això deia que no hi ha competència, perquè no tenim una competència clara, no tenim un mercat clarament definit, però tampoc tenim una competència contra la que lluita. Això és, té coses a favor i en contra. Tampoc tenim un model de referència. O sigui, estem inventant, estem adaptant realment el que es fa en una gran empresa, en una multinacional, o estem adaptant a la petita empresa. I això, bueno, evidentment, té les seves dificultats. Ara bé, realment, aquest espai que nosaltres anem a cobrir, què és? L'espai que hi ha entre l'empresari i la gestoria. O sigui, la gestoria, la seva activitat, es basa en reflectir els fets comptables, econòmics, que s'han produït a l'empresa en el passat. En canvi, la feina de Finergia és treballar el futur, fer planificació a futur. O sigui, determinar, escolta'm, estem ara al mes d'abril, escolta'm, quins objectius d'ingressos, despeses i rendibilitat ha de tenir l'empresari quan acabi desembre? Però l'hem de posar ara. ¿Vale? Llavors, aquesta és una gran diferència, i això és el que, quan ho expliquem, és quan ho percebeix el client potencial, i realment no tenim dificultats en que això ho entengui. De fet, hem de dir que tenim un ràtio de conversió molt proper al 100%. O sigui, entrevista que fem, demostració que fem de com treballem, pràcticament és client que tenim, que ens fitxa, diguem-ne.
Feia referència al sector de la construcció, amb quins altres sectors treballeu?
No tenim sector exclòs de la nostra activitat, perquè al final el que és la planificació financera és, en grans línies, en grans trets, és exactament igual. Us puc dir que tenim clients que són centres dentals, tenim clients que són empreses de software, tenim clients de construcció, o sigui, tenim un abanic de sectors molt ample. Avui per avui, us podria dir que potser ara en aquest moment no estem preparats per alguna empresa que la seva activitat o el seu any fiscal sigui, per exemple, d'agost a agost, com pot ser el sector de l'automoció. Això, ara mateix el nostre software no està preparat, però serà qüestió de mesos que ho estigui.
És qüestió del software?
Sí, literalment. Sí. Realment és qüestió de que la nostra aplicació, imagineu, nosaltres som un equip de gent que tot això ho hem fet fora de la nostra activitat professional habitual, en la qual, bueno, hem portat un any en el software, un any molt dur, treballant jornades maratonianes, caps de setmana sencers, i no un dia, sinó un any. Clar, això que... A què ens porta? Bueno, ens porta a que encara realment no tenim tot el potencial per desenvolupar amb tota l'agilitat, diguéssim, les millores d'aquesta aplicació, però que també ja estem treballant en la línia de poder... Esperem, si tot va bé, en el mes de juliol ja tot l'equip ja estigui plenament integrat i llavors podem ser fins i tot més àgils en l'aspecte de millorar encara el software i permetre que aquests clients que encara ara no els hi podem oferir, en qüestió de dos o tres mesos el puguem oferir.
De què tracta aquest software que us estalvia el 80% de la feina? Què és el que fa?
Molt bé. Pues mira, és molt senzill d'explicar, menys de fer i menys d'entendre, possiblement, però anem a intentar-ho.
Vinga.
Bé, el software bàsicament té 4 mòduls. El primer mòdul és l'anàlisi de l'empresa. O sigui, nosaltres el primer que fem quan un client ens contracta és analitzar la situació de l'empresa per una manera integral, ja no només financera. Nosaltres pensem que el resultat econòmic d'una empresa és conseqüència de la qualitat de la gestió empresarial. Llavors, no podem quedar-nos només pensant, no, jo, la meva branca és la part financera i jo miro els ratis financers. No, el primer que fem és, li fem un qüestionari a través de la plataforma, un qüestionari al nostre client, el que ens permet entendre quin és el perfil de gestor d'aquella empresa. Fem, a la plataforma, diguéssim, li demanem al nostre client que ens faci arribar els majors de comptabilitat, els estats comptables. Tot això en format d'Excel, ho importem en el sistema i el sistema ens fa un anàlisi econòmic, financer i patrimonial, que al final això és com l'analítica de les empreses, de les persones, doncs l'analítica de les empreses és aquest anàlisi.
Una radiografia de l'estat.
Exacte. Vosaltres imagineu una analítica que ens fan a les persones, tot el detall que ve, doncs això nosaltres ho fem per a nivell d'empresa. Llavors, en el qüestionari i en aquesta analítica coneixem perfectament quines són les debilitats que té l'empresa, però ja no només del punt de vista econòmic, sinó del punt de vista de gestió. En el qual aquí ja comencem per recomanar al client que ha de millorar el millor per la seva política de màrqueting, o la seva política de recursos humans, o el seu nivell de digitalització. Vale? Ja comencem, diguéssim, a orientar-lo per aquí. A partir d'aquí, el que fem és implantar un control pressupostari. En la plataforma el que fem és implantar, és una eina que ens permet establir objectius d'ingressos, despeses i rendibilitat en el client, d'una manera desgranada que ens permet entendre on és, on realment està guanyant els diners, diguéssim, l'empresari, on a lo millor, quins productes a lo millor està perdent diners o no està guanyant el que ell creu que hauria d'estar guanyant i en quines despeses se'n van, diguéssim, la rendibilitat de l'empresa. Clar, si nosaltres tenim tot aquell detall a través de la plataforma, el que podem és orientar, assessorar el nostre client i dir, escolta, ojo, si tu estàs venent un 10% menys, el que no pots mantenir és una estructura de despeses fixes com la que m'estàs presentant, perquè com veus al final de la línia estàs tenint pèrdues. Clar, això ho fem mes a mes. Imaginem que fem un pressupost el 31 de desembre, però és que després ho desgranem mensualment, en el qual el client, abans de començar, diguéssim, el mes, ja sap fins i tot quan és el mínim que té que facturar per cobrir totes les despeses. Vull dir, després passem al mòdul de digitalització. Hem incorporat un mòdul de digitalització que permet que totes les factures dels nostres clients es digitalitzin. A més, una digitalització en tota la part de despesa certificada per l'Agència Tributària, de manera que ja passem a parlar d'aquesta transformació digital del client des de la perspectiva que acabem en totes les factures en paper.
S'eliminen els papers?
S'eliminen els papers a nivell de facturació.
Això és revolucionari.
Bueno, sí, és un aspecte innovador, molt innovador realment en la nostra activitat, en la part de la gestió de la direcció financera, sobretot per pimes. La gran empresa ja ho fa. La gran empresa ja tenen models de gestió documental. Bueno, el que nosaltres des de Finergia volem és aplicar el que aplica la gran empresa a nivell de planificació financera, aplicar-lo, diguéssim, a la petita. Bàsicament per què? Bueno, doncs penseu el que us deia abans. Primer, la segona causa de mort prematura de les pimes és el flux de caixa, la gestió financera. Vale? Però és que penseu que el 70%, això és un estudi de l'OCDE que es va fer públic fa uns anys, a Espanya, concretament, només, al cap de 5 anys d'haver-se creat una empresa, només el 29% continua viva. Només el 29%, o sigui, el 71% desapareixen abans de 5 anys, però és que el 90% desapareix abans de 10 anys. I, insisteixo, si la segona causa d'aquest motiu és el flux de caixa, llavors què hem de fer? Planificar bé econòmicament el negoci. I aquesta és la nostra funció. Llavors, incorporem, seguint una mica en el que fa la plataforma, incorporem tot el mòdul de digitalització, vale? Perquè no tinguin que tenir papers, diguéssim, factures en paper, i després, gràcies a aquest mòdul de digitalització, les factures les convertim en dades, i aquestes dades el que fem és que li enviem a la gestoria perquè puguin, per facilitar-los, que puguin fer l'assentament comptable de manera automàtica, a part d'ordenar molt més la informació, la freqüència en la que s'envia a la gestoria la informació, però és que a més aquesta informació, convertida en dades, a nosaltres ens permet muntar una previsió de tresoreria del nostre client. De manera que muntar aquesta previsió de tresoreria de manera semi-automàtica ens permet veure si ara han pagat els impostos d'IVA i RPF. Hi ha molts petits empresaris que es troben dos dies abans de que no tenen els diners. En la nostra assessorament, o en la nostra eina, nosaltres ho podem veure això un mes abans o dos mesos abans. En la qual podem anticipar-nos a prendre decisions d'una manera més planificada. Llavors, això és el que fa la nostra plataforma.
La plataforma permet estalviar-se el gestor?
No, és que no tenim res a veure amb un gestor. Això és el que és important. El que permet és normalitzar i ordenar la comunicació amb el gestor. Què vol dir? Nosaltres al gestor li donarem, diguéssim, un Excel en totes les dades perquè no tingui que preocupar-se de com fer l'assentament comptable. En aquest Excel ja tindrà tota la informació per fer-ho automàticament. Vale? Això per una banda. Per una altra banda, el que us he dit, el gestor realment, el que fem és complementar-nos, ens retroalimentem. Nosaltres li facilitem al gestor aquesta informació d'aquesta manera per facilitar-li amb ell el procés de comptabilització perquè després ell ens facilita a nosaltres la informació comptable per nosaltres introduir-la en el sistema. És un cercle, és un cercle tancat, que el que fem és ordenar la comunicació, la freqüència, la forma de, diguem, de comptabilitzar, però no substituïm, i és més, vull destacar-ho, nosaltres el que volem és treballar de la mà i complementàriament i col·laborar amb els gestors. Però igual que el gestor no fa una planificació financera, un empresari anirà al gestor i dirà, escolta, mira, necessito que em facis una previsió, un control pressupostari, o que em facis fins i tot un estudi, un anàlisi d'econòmic financer patrimonial de la meva empresa. I el gestor et dirà, home, sí, però ja ho veurem algun dia, perquè no és la seva activitat. ¿Vale? Ell és recollir, d'acord, la normativa comptable, recollir els registres comptables. No, igual que ell no va fer la nostra feina, nosaltres tampoc entrarem mai en la seva feina. No és el nostre model de negoci ni la nostra... Vau, ho tenim claríssim. No.
Havent començat 15 dies pràcticament abans de l'estat d'alarma, com heu fet per arribar a clients o a possibles clients? Perquè, clar, al final si has d'explicar que tu ho fas de manera online, suposo que també hi has d'anar, però...
Correcte. Correcte.
Al final, amb l'estat d'alarma, clar, tots estàvem confinats i no, bueno, i no tenim aquesta possibilitat.
És el que et deia. Penseu una cosa. L'equip comença a treballar el setembre del 2019. És un equip que un està a Tortosa, l'altre, dos estem a Sant Pere de Ribes, un altre està a Terrassa. O sigui, nosaltres, des del moment zero, sempre hem treballat a la distància. Tenim, per exemple, la responsable comercial, la nostra directora comercial, està a Vic. Vull dir, no ens veiem presencialment. Ara ens veiem moltíssim. A través de... Llavors, el que hem fet, en una visió global de la nostra empresa, el que hem fet és potenciar molt tota la part de màrqueting, des de dues vessants. Des de la vessant, anem a dir, associacions empresarials, col·legis professionals, patronal, com comentava abans, ara mateix estem en converses i han mostrat moltíssim interès, i si tot va bé, es portarà a terme, és un acord amb Pimec, o sigui, per poder donar servei als seus associats. Vull dir, nosaltres el que hem fet, per una banda, és a nivell de, diguéssim, de col·lectius, és oferir, diguéssim, els nostres serveis. Tenim ara mateix acords amb el Gremi de Residus de Catalunya, amb l'AFEC, bueno, tenim diferents... I, per una altra banda, estem treballant des del primer dia, des de gener del 2020, estem treballant les xarxes socials. Per nosaltres també és important. Us deia abans, no tenim un mercat obert, clarament. Hem de despertar a la consciència, a la micro i a la petita empresa, de que aquells problemes que són conscients que tenen, ¿vale?, tenen algú que pot estar al seu costat per ajudar-los. I aquest algú és Finergia. Ara bé, ho hem de comunicar, ho hem de traslladar, perquè és tan nou aquest model de negoci, us deia, insisteixo, és que no tenim una competència, en la qual el problema dels empresaris és que no són conscients que existeix aquest servei. Llavors, en el nostre cas, el que estem fent és fer molta, molta divulgació en la mida de les nostres possibilitats perquè siguin conscients que aquest servei existeix. I el que us deia també abans, ens costa molt tenir una entrevista amb un empresari, però quan li expliquem el que fem, tenim un ràtio de conversió del 100%. O sigui, encara no ens hem trobat algú que ens hagi dit, escolta, no, mira, a mi no m'interessa. Al contrari. Habitual el que ens diuen és, ostres, això és molt més del que jo m'esperava. I clar, a més, ho combinem en una tarifa que realment està molt enfocada al petit empresari i llavors quan tenim aquesta unió important. Tenim una bona expectativa o generem una bona expectativa en un preu, diguéssim, que es considera que és força raonable.
A més, clar, més complicat encara perquè hi ha moltes petites empreses que encara ara han hagut de tancar per les, bueno, restriccions que hi ha hagut. A l'estiu m'imagino que es va accelerar una mica tots els sectors que toqueu, però devia ser més complicat encara amb tema d'ERTOs, ERTEs...
Bueno, jo et diria que paradoxalment pot ser... Sí. L'empresari, jo crec que la Covid ens ha portat als empresaris, ens ha portat dues coses. Una, la visió de que necessito connectar-me a nivell d'altres empresaris, a través de networkings online o telemàtics, vale, virtuals, i l'altra, ostres, tinc coordenada la meva economia, perquè és que ara no tinc ingressos, o sigui, m'han reduït els ingressos un 60%. Llavors, jo crec que la Covid a nivell empresarial ha portat aquests dos aspectes, no? El de donar-se compte de que ara ja no puc anar sol, i això ho veiem, doncs en relació amb diferents grups de networking, i tothom ho trasllada, no? De que cada vegada els empresaris s'han venit més als grups de networking. I després aquesta part, la part de, vale, i què faig? Pensa que quan va entrar l'estat d'alarma, aquelles setmanes va ser, per als empresaris, va ser un caos impressionant. Mm-hmm. Perquè, clar, de sobte paralitzes tota la teva activitat, vale, però és que jo tinc una sèrie de despeses, que jo tinc una estructura que mantenir. Com ho faig? Nosaltres aquí vam estar, nosaltres ja vam portem un 2020 molt, de moltíssima feina, perquè, clar, de sobte vam haver de començar a fer pla de contingència en els nostres clients sense parar, i de fet vam haver de fer diversos webinars per explicar als empresaris com fer un pla de contingència. Vale?
Estem acabant ja, Agustín Serrano, com podem contactar amb Finergia, com us localitzem?
A través de la nostra web, a través de la nostra web poden perfectament contactar, i els animem a que mirin la web i a que facin una presentació, que permetin que els hi fem una presentació, perquè realment veuran que és molt, molt interessant.
Moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui, tot presentant aquest projecte pioner, innovadors, Finergia, i us desitgem molta sort, molts encerts.
Pues moltes gràcies a vosaltres dues per aquesta oportunitat, i sí, esperem que ho podeu veure.
Núria, d'aquí 15 dies ens retrobem, en aquest cas a Domenys Ràdio.
Exacte.
Moltes gràcies, adeu-siau.
A vosaltres, adeu.